Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Festa del Treball, Sant Josep Obrer. Aquesta festa fou instituïda el 1889 en commemoració dels treballadors morts a Chicago l'any 1886 en una manifestació de milers d'obrers que reivindicaven la setmana laboral de 48 hores. L'any 1955, l'Església, per mitjà del papa Pius XII, va voler afegir-se a la commemoració instituint la festa de Sant Josep Obrer el mateix dia 1 de maig, posant els treballadors i el món de les relacions laborals sota el patronatge de Sant Josep, el treballador fuster artesà de Natzaret. Però alhora l'Església desitja que es conegui la seva doctrina sobre el treball i els treballadors, perquè orienti les persones i institucions relacionades amb el treball. L'Església fonamenta la seva doctrina sobre el treball en les encícliques dels papes des de la Rerum Novarum de Lleó XIII, en la Sagrada Escriptura, des del Gènesi, amb el manament a l'home i la dona de créixer, multiplicar-se i dominar la terra, en la referència a Jesús de Nazaret com a fuster, el fill del fuster, que va treballar oferint l'Evangeli i fent el bé, i també en la referència a la màxima de Sant Pau, el qui no treballi, que no mengi. En el centre de la doctrina social de l'Església sobre el treball, més que el mateix treball, hi ha la persona que el fa, tant si es tracta d'una feina manual artesanal com de treball industrial o de tasques relacionades amb les més modernes tecnologies. Efectivament, el primer fonament del valor del treball és la mateixa persona, la persona treballadora. Sant Joan Pau II, elaborem exercens. Pel treball, la persona humana es desenvolupa, es realitza, es dignifica i adquireix els recursos necessaris per portar una vida digna per a ell i la família i contribueix a la transformació del món i el progrés social augmentant el bé comú i la solidaritat. En relació amb la persona i els mitjans de producció, cal notar que de cap manera es pot considerar la persona com a mercaderia o a instrument de producció. El treballador és el protagonista i els mitjans de producció són els instruments. En conseqüència, en les relacions laborals s'han de garantir els drets fonamentals dels treballadors, com el dret al treball, el salari digne amb què el treballador pugui mantenir-se ell i la seva família, el subsidi d'atur i d'accidents, l'atenció sanitària i els derivats de la maternitat i de la jubilació. Tanmateix, en els moments actuals de la revolució tecnològica que vivim, cal ser conscients d'un greu problema. El treball s'acaba. Alguns llibres publicats el 1995 i el 2003 mantenen l'afirmació que ens trobem al final del treball, perquè cada vegada caldran menys treballadors per produir els béns i els serveis necessaris per la població. A més, les conseqüències de la crisi des del 2008 han portat a augmentar l'atur, la desigualtat i els nivells de pobresa. Les reformes per facilitar l'acomiadament han fet créixer el nombre dels que busquen treball, han devaluat el salari i incrementat els treballs en precari. Les previsions dels entesos afirmen que el 47% dels treballs de moltes professions seran fets pels robots en els propers 20 anys. L'únic sector que es mantindrà serà el de l'alta tecnologia, format per una èlit, fet que deixarà sense treball moltes i moltes persones dels sectors de l'agricultura, la indústria i els serveis. Com afrontar aquesta situació assegurant la dignitat de cada persona i el seu dret a tenir els mitjans de subsistència per tenir una vida digna? Heus aquí el gran repte. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Els dilluns a 7:45 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària Sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària Sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Magazín Clàssica, on m'arriba reig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
El juny de 1784, Maximilian Franz, el nou elector o interventor de la ciutat alemanya de Colònia, va nomenar a Ludwig van Beethoven segon organista de la cort. La notícia és que llavors Beethoven tenia només 14 anys. Ell provenia d'una família holandesa i a la seva joventut se li notava una certa complexió i faccions llatines. Alguns biògrafs seus deixaven entreveure que tenia un aspecte de jove espanyol, tenint en compte que aquest tipus de físic va aparèixer a Flandes durant la dominació espanyola. Bé, ja sabem alguna cosa més del gran músic que va enllaçar el classicisme amb el romanticisme. Quan tenia 28 anys, tot inspirant-se en una obra de Mozart, Beethoven va escriure un quintet per a piano i instruments de vent que va estrenar en un concert benèfic en la que s'hi trobava també l'emperador Francesc II. En aquests anys de joventut encara es nota la influència dels seus mestres com ara Joseph Haydn, Mozart o Antonio Salieri. El cas és que la seva música sempre va sorprendre i sorprèn per la seva originalitat i qualitat. Escoltem, doncs, el rondó final d'aquest quartet per a piano, oboè, clarinet, corn anglès i tuba de caire, de dansa alegre i desenfadada. A la segona meitat del segle XIX naixia a Camprodon Isaac Albéniz, compositor que ens ha deixat una extensa obra per a piano, així com nombrosos temes orquestrals i de càmera. El seu pòstum recull pianístic porta per nom Ibèria, per la diversitat dels seus temes basats en la música regional i folklòrica del territori espanyol. Aquesta suite està considerada com una obra mestra de la literatura pianística de tots els temps. Consta de 4 quaderns amb 3 temes cadascun. Ara escoltarem la darrera composició del primer quadern, el Corpus a Sevilla. Comença amb un tema ben conegut del folklore andalús, en forma de marxa. Després s'entreveu una mena de cant en forma de saeta i deriva en un tema de caire flamenc fins a acabar en un passatge molt calmat i pianíssim. Modest Mussorgsky va ser un dels grans compositors del romanticisme rus de la segona meitat del segle XIX i que, tot i la seva formació musical gairebé autodidacta, va saber reflectir millor que cap altre l'esperit del poble rus. Degut a la seva sensibilitat musical, que estava molt per damunt de la capacitat de resoldre el que la seva inspiració li aportava, va viure atormentat per la mancança del coneixement acadèmic per a poder resoldre, sobretot, el treball d'orquestració de les seves obres. Epilèptic i alcohòlic, no va deixar mai de lluitar per la música que sentia profundament dins del seu cor, i per la sort que va tenir, també, va poder comptar amb grans amics seus que l'ajudaven a completar les obres que ell esbossava. De la seva òpera Kovashchina podem escoltar la dansa de les esclaves perses orquestrada per el seu gran amic Rimski-Korsakov. L'òpera ballet francesa Les Indes Galandes és obra de Jean-Philippe Rameau, continuador del també barroc Joan Baptiste Lully a Versalles. El nom de Les Índies no és res més que un genèric que denomina els diferents llocs fora d'Europa on transcorren les quatre històries d'amor galant. Són Turquia, Perú, Pèrsia i Nord-Amèrica. El Versalles de Lluís XV i la seva cort agradava vestir històries superficials amb tota mena d'elements luxosos tant en el vestuari com en els decorats i efectes de tramoia. Ara escoltarem el final d'aquest espectacle, amb una bona quantitat de pells roges i colons francesos fumant la pipa de la pau i ballant alegrement sota els efectes del tabac sense filtre. Tornem a l'Europa central i ja en ple segle XVIII amb la música del nostre convidat per excel·lència, Wolfgang Amadeus Mozart. El fragment del concert per oboè que escoltarem va ser una obra d'encàrrec de l'oboista italià Giuseppe Ferlendis. Així va ser com Mozart va compondre el millor concert que mai s'hagi escrit per aquest instrument de fusta de canya, l'oboè, que també havia estat un dels més apreciats en l'època anterior, el barroc. Ara sonarà el darrer fragment o temps d'aquest alegre, desenfadat rondó.
Thank you.
Tal com us he dit, l'oboè era considerat un dels instruments solistes més apreciats en les agrupacions de cambra del barroc. El venecià Tommaso Albinoni va treure molt bon partit en el so avellotat de l'oboè i és famós pels gairebé innombrables concerts que va escriure per aquest instrument. Avui escoltarem una de les seves magnífiques composicions de música de cambra amb els tres temps repartits en un fragment alegre i solemne, amb l'oboè com solista, mentre la resta d'instruments intervenen i es complementen amb l'instrument solista, com en una animada conversa. Seguidament, tal com era costum, serà la intervenció de l'oboè com instrument que descriu una melodia plena de sensualitat mentre els instruments de corda i el clavicèmbal l'acompanyen discretament. I, finalment, el concert recupera la força i fins i tot la supera amb una alegre tonada de dansa de final de festa. aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel, una forma de ser.